A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat, edició d'aquest divendres, dia 27 de novembre, de l'informatiu d'aquesta emissora. En aquest cas, per destacar-vos que Salut realitzarà a partir de dilluns, es poden allargar diverses setmanes, cribatges intensius de Covid-19 en diferents municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Sud, de l'Alt Penedès. Els veïns d'Olèrdola tindran com a punts més pròxims per poder anar a fer-se aquest cribatge al Molí d'en Foix dels Monjos i al local dels Falcons de Vilafranca, en horari de dilluns a divendres per la tarda a partir de les 5 fins de les 3, volíem dir, i fins les 8. Els dispositius de testatge començaran, com comentàvem, dilluns, s'allargaran diverses setmanes i es faran tests de detecció a la població asimptomàtica a partir de 16 anys. Us explicarem en un altre àmbit de coses que un veí del nostre municipi, veí de Sant Miquel, Andrés Carrasco, és l'entrenador de la selecció absoluta de futbol de Kuwait des de l'any 2011. Ha acumulat moltes experiències professionals internacionals a Geòrgia, Austràlia, Turquia i Ucraïna. Dir-vos, d'altra banda, que el Bibliobús al Castellot estarà aquest mes de desembre també al municipi d'Olèrdola, dijous de la setmana que ve a Sant Pere Molanta i el proper dia 17 a Moja. I recordar-vos que ha quedat anul·lada l'activitat familiar. Els tions han arribat al bosc d'Olèrdola prevista per aquest cap de setmana i el que ve. Si les condicions sanitàries ho permeten, es preveu que l'activitat es pugui fer el 12 i 13 de desembre. En parlem de tot plegat a partir d'ara mateix en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Aquí us parla Ramon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En el marc de la nova estratègia del Departament de Salut d'intensificar els cribatges poblacionals per frenar els casos de la Covid-19 a Catalunya, s'inicien cribatges intensius en diferents municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Sud, de la que en pertany l'Alt Penedès. El dilluns comencen a fer-se les proves en municipis com Cornellà, Sant Feliu, Sant Boi, El Prat, Els Monjos, Vilafranca i Vilanova. El dimarts s'inicien en aquest cas també a Sant Sadurní, Masquefa, Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Gavà. I a partir ja del 2 de desembre a Viladecans, tot i que es podrien ampliar altres municipis. El departament ha confirmat a la nostra emissora que s'ha fixat el dia d'inici també la possibilitat que s'allarguin diverses setmanes. Els veïns d'Olèrdola tenen com a punts més pròxims de cribatge al local del Molí d'en Foix dels Monjos i al local dels Falcons de Vilafranca. En concret, el Molí d'en Foix està a l'avinguda 84 dels Monjos. L'horari és de dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda i fins a les 8 del vespre. I en el cas del local dels Falcons de Vilafranca, al carrer Pasteur número 7, també de dilluns a divendres, igualment en horari de 3 de la tarda a les 8 del vespre. La mesura està dirigida a la població asimptomàtica a partir dels 16 anys, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid. Cal remarcar que les persones que presenten símptomes compatibles amb la Covid-19, les persones identificades com a contactes estrets d'un cas positiu per coronavirus i aquelles persones que se'ls hagi realitzat qualsevol prova amb diagnòstic de Covid-19 positiu en els darrers 3 mesos hauran de seguir els circuits habituals, que és fer-se la presa de mostres en el CAP o en el punt extern al CAP que li sigui informat. El resultat de la prova es donarà al mateix moment, s'obté en 15 minuts i també es podrà consultar a la plataforma La Meva Salut. Per evitar aglomeracions, els dispositius de cribatge massiu estaran en funcionament diverses setmanes. És important presentar la targeta sanitària per facilitar els tràmits i no cal demanar cita prèvia. Es tracta d'una estratègia conjunta en la lluita contra la Covid-19 del Departament de Salut amb Atenció Primària Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut, també amb la col·laboració dels ajuntaments dels municipis i el Servei de Vigilància Epidemiològica. El Departament de Salut convida a la ciutadania a participar activament en aquestes proves que es fan per aturar l'expansió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància, per tant, de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas. Sí. Un veí de Sant Miquel d'Olèrdola és, des de fa poc més d'un mes, l'entrenador de la selecció absoluta de futbol de Kuwait. Es diu Andrés Carrasco i acumula un ampli bagatge de preparador, primer en el futbol formatiu del Barça durant 13 anys i des del 2011, sumant experiències professionals internacionals ben diverses amb equips de 6 estats diferents en 3 continents. Va formar part del cos tècnic del Dinamo de Tiflis, del Saburtalo de Geòrgia, també ha entrenat a Austràlia i al Kasbuk Sport de Turquia i a Ucraïna, va ser el preparador dels juvenils del Shakhtar Donetsk i per mig també ha passat etapes al futbol base del Màlaga i va ser segon entrenador del Sabadell. A Kuwait va anar fa un mes i mig per fer-se càrrec de la selecció sub-19. Un cop allà, però, els esdeveniments es van precipitar. Li van oferir ser el responsable de la selecció sub-23 i al cap d'una setmana ja era el seleccionador de l'absoluta. El futbol a Kuwait no té estructura professional. Després de patir una sanció internacional del 2014 al 2018, Kuwait va passar a ocupar un dels darrers llocs del rànquing FIFA, el 147. Molt lluny queda la única participació del país en un Mundial l'any 82 a Espanya. El repte que té ara Andrés Carrasco és capitanejar un canvi generacional en la selecció i intentar passar la primera fase de la classificació del Mundial quan els compromisos internacionals de seleccions a Àsia es reprenguin durant el mes de març.
Has de pensar que a Kuwait va passar una època del 2014 al 2018 pràcticament sense cap participació per una sanció de la FIFA. Aleshores, el futbol, o sigui, ells van passar d'estar al voltant del 80 del rànquing mundial a estar al 147. Aleshores, clar, el futbol aquí, per com és com està organitzat el país, no és professional. No és professional, et diria. Sí ho és, perquè els jugadors s'hi dediquen. Els jugadors tenen nivell internacional, podrien jugar a l'estranger, però com és la idiosincràsia del país, fa que ells es vulguin quedar aquí. M'entens? Perquè al final viure a Kuwait per un kuwaití és tenir moltes avantatges, no? Financeres i econòmiques i molta comoditat a l'hora de viure, no? Aleshores, la preparació va orientada una mica condicionada una mica amb això, no? Amb el fet de que has de tenir una mica més la ment una mica més oberta i ser més flexible amb algunes coses que potser a tu com a entrenador professional pues, t'agradaria orientar d'altra manera, no? Però bueno, guanyem temps, estem intentant encaixar fora de dates FIFA, que com sabràs pues, també és complicat per organitzar amb les competicions locals, però crec que podrem treballar i guanyar diguem, possibilitats per passar de ronda.
Haver viscut en tants països diferents en els darrers 10 anys el fa sentir privilegiat per poder treballar en el que li agrada i haver voltat món. Més enllà de l'ús de l'anglès, la comunicació amb els seus jugadors en cada cas inclou buscar expressions de l'argot de futbol de cada país.
Bueno, quan fas la repassada així ràpid, fa por i tot. De tant de voltar i bueno, la veritat és que sí, han estat, sobretot els últims anys, els últims 10 anys, bastant de viure aventures, no? De viure moltes situacions, molts països diferents. Mm-hmm. Molt interessant. La veritat és que ho vivim com una, no sé, com som una mica privilegiats en aquest sentit de poder treballar amb el que ens agrada i conèixer el món al mateix temps, no? I no, Turquia va ser una cosa molt ràpida, saps? Però perquè de vegades et passa, no? De vegades pots estar 3 anys en un lloc, estàs encantat i d'altres llocs que potser t'esperes que hi hagi més estabilitat, pots estar molt poc temps, no? Mm-hmm. O sigui, això no. Però sí que és veritat que potser el turc que, bueno, pel tema de la durada va ser complicat, però sí que bueno, doncs intentes adaptar-te el millor possible, intentes aprendre la llengua sobretot més que la llengua per conversar, més aquelles paraules que per a l'hora de dirigir l'equip o a l'hora de comunicar-te amb els jugadors per corregir i per buscar aquesta comunicació ràpida, pues, l'argot futbolístic pues, és important aprendre'l, no?
Un dels canvis d'estil de vida que més han notat a Kuwait és el ritme lent i la tranquil·litat amb què es prenen les coses en aquell país. Sent del Penedès, també assegura que troba a faltar poder anar a sopar i prendre un bon vi.
Doncs la veritat és que és de destacar, però també és veritat que amb el tema de la pandèmia encara s'ha accentuat més, és la tranquil·litat amb la que es prenen les coses, no? Tu t'arribes aquí i vols que tot comenci a funcionar el més ràpid possible, que la teva situació personal i familiar, pues, es solucioni ràpid. Quan d'altres experiències que hem tingut, la veritat és que són processos que normalment són lents, però quan es tracta d'algú que treballa en el món del futbol i que, sobretot si treballes a la selecció, doncs normalment les coses van més fluides, no? Intentant que la teva vida sigui més fàcil. Doncs aquí s'ho pren amb molta calma. Anem a dir-ho així per tampoc ser molt dur, però sí que és veritat que en aquest mes i mig, doncs, tots els processos van molt lents, no? A l'hora de la part, aquesta part personal, no? Això és el que de moment més estem ens estem enfrontant, no? Una mica més.
I trobeu a faltar, suposo, moltes coses, evidentment, no, del Penedès?
Sempre ho diem, no? Al final nosaltres som de terra de vi i aquí el vi està prohibit, no? Allò de poder fer una sortida i, bueno, pues fer una copeta de vi i menjar una mica de pernil i tot això, bueno, això aquí és impensable, no? Tot i que ja ens han dit que en alguns llocs potser, saps, hi ha alguna cosa que sempre una mica, no?, en suspens tot això, però bueno, és el que més es troba, una de les coses que es troben a faltar.
A l'estat de la selecció de Kuwait es parla català, a més d'Andrés Carrasco, en l'equip hi ha altres catalans com Carles Martínez, que va entrenar en categories base a l'Espanyol i al Barça, Carlos González, ex del Màlaga, David Pérez, exjugador de l'Hospitalet, i Carlos Anton, que va ser seleccionador nacional de Hong Kong. El preparador físic és un altre penedesenc, el vilafranquí David Rodríguez. Ell també és un rodamons. Com a jugador va començar en sènior durant dues temporades al Sant Pere Molanta. Després, ja com a preparador, va estar en les categories formatives de l'Espanyol, va estar també a Xina, a Guangzhou, a l'Altai de Kazakhstan, i va passar per Itàlia amb el San Marino. Ell té clar que cal tenir mà esquerra per adaptar-se a la cultura i a la realitat futbolística de cada país.
A l'inici sí que més que costar és adaptar-se a la seva cultura, tant a la part social com actuen ells, com després a la part professional, que és a la part de futbol a la que venim. Has de tindre molta mà esquerra per veure quines situacions pots portar millor que altres, però sobretot és a l'inici. Després ja, quan les coneixes, quan saps com fan les coses i com no volen que les facis, és molt més senzill. Però sí, cultures diferents.
Aquests darrers dies, part dels esforços en l'àmbit personal, tots dos els estan dedicant a buscar pis i a realitzar les gestions perquè les seves famílies vagin a viure amb ells a Kuwait ben aviat. La pilota i els resultats ja diran quan s'allarga en el temps aquesta experiència vital i professional al país àrab. El reajustament d'horaris aplicat al servei del Bibliobús al Castellot durant el mes de novembre es manté durant el mes de desembre. La reestructuració del servei implica que el Bibliobús limiti els seus desplaçaments i visiti un únic municipi al dia. En el cas d'Olèrdola estarà a Sant Pere Molanta la setmana que ve, dijous 3 de desembre, en horari de 3:45 a 6:15, mentre que Moja hi serà el dijous 17 de desembre també en aquest horari de 3:45 a 6:15. Seguint les mesures recomanades, el Bibliobús manté els serveis de préstec i la devolució de documents, el préstec interbibliotecari, la informació bibliogràfica i la informació general. Es suspenen temporalment les activitats culturals o de lleure, a excepció de les que es puguin realitzar per grups de convivència als centres escolars. Si les condicions meteorològiques ho requereixen, el servei es presta a l'interior del vehicle i es permetrà l'accés simultani d'un usuari o unitat familiar prèvia neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic que es posa a la seva disposició respectant l'ús obligatori de la mascareta i la distància de seguretat. Des de la Gerència dels Serveis de Biblioteques de la Diputació s'informarà dels nous horaris a través dels diferents canals virtuals, com la pàgina bibliotecavirtual.diva.cat i xarxes socials. El Bibliobús continua promovent la petició prèvia de documents a través del formulari Connecta, el correu electrònic o el telèfon, per tal que els usuaris puguin fer la petició prèvia dels documents desitjats. A més, el personal continuarà la tasca d'assessorament i prescripció, així com la promoció de tots els serveis virtuals que ofereix la xarxa de biblioteques. Tant aquest cap de setmana, dies 28 i 29 de novembre, com el cap de setmana de la setmana que ve, 5 i 6 de desembre, ha quedat anul·lada l'activitat familiar. Els tions han arribat al bosc d'Olèrdola. Així ho ha confirmat l'empresa de serveis culturals Via Penedès, encarregada de la realització d'aquesta proposta que s'inclou dins del cicle de passejades, guiades i altres activitats 2020 dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Si les condicions sanitàries ho permeten, l'activitat es podrà fer el dissabte 12 i diumenge 13 de desembre. Amb els tions han arribat al bosc d'Olèrdola, es proposa als participants un recorregut pel bosc per conèixer el seu origen i seguir el rastre dels tions. Els nens faran un petit tió per decorar l'arbre de Nadal i amb una mica de sort també trobaran el seu tió. Es pot fer la reserva prèvia a Via Penedès. I d'aquesta manera arribem al final del nostre trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.